Tanto que no pidan más. Si todo es de todos, ¿por qué hay tanta gente que no tiene nada? Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Aquest text és una cançó del cantautor cristià Luis Guitarra. Fa molts dies que això retrona al meu interior. Fa que cada cop sigui més crític amb la realitat que m'envolta. Cada cop estic més sensible, cosa que és difícil d'entendre davant el panorama d'atorniment i anestèsia general de la nostra societat. Això, personalment, m'empeny sempre a pensar en quin lloc estic jo. Aquest lloc és el correcte? Fa revisar el meu compromís personal, allí on estic i com hi estic. I, sobretot, em fa actualment pensar en el compromís polític. Amb tota la voràgine generada pel tema de la consulta, amb els problemes reals que les persones han deixat d'existir, almenys a ulls de la premsa i de la resta de conciutadans. És per això que pren més força la pregunta: i jo, on em situo? Cal fer un pas endavant i dir la meva des de dins del sistema polític i de partits? Sempre he estat un fidel votant. Amb això, vull dir que he exercit el meu dret a vot, però com contribueixo al que fins ara, per veu d'altres, he votat? Com veieu, sóc un mar de preguntes. En temes així, no hi ha res com posar-ho a la llum de Crist i que digui i faci en mi la seva. Francesc López, educador social.
Notícies del Bisbat.
Any jubilat teresià a la diòcesi de Lleida.
Dimecres 15 d'octubre, festa de Santa Teresa de Jesús, el bisbat de Lleida s'ha sumat als actes commemoratius del 5è centenari del naixement amb la celebració d'una eucaristia. La celebració, al santuari de Santa Teresina, ha estat presidida per Monsenyor Joan Piris Frígola i concelebrada per l'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i la comunitat carmelitana de Lleida.
Lliçó inaugural del curs 2014-2015 a l'Institut de Ciències Religioses de Lleida, l'IREL.
Amor, bellesa i transcendència ha estat el títol de la conferència amb la que el poeta Carles Torner, aquest passat 16 d'octubre, a l'Auditori de la Universitat, ha inaugurat el curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses, IREL. La conferència s'enmarca dins del cicle que l'Institut dedica aquest any a la temàtica de l'amor.
Enviament d'animadors de comunitat a parròquies del Baix Segre.
L'Església de la Nativitat de la Mare de Déu de Serós ha acollit aquest passat 19 d'octubre la celebració d'enviament, presidida pel senyor bisbe, dels dos nous animadors de comunitat. Juan de Ávila Busquets Baró i Francesc Xavier Domènech Jornet són els darrers animadors formats a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida i han estat assignats a la unitat pastoral de les parròquies d'Aitona, Soses, Massalcoreig, La Granja d'Escarp i Serós.
L'entrevista.
Una setmana més aprofitem aquest espai del debat abat des del Bisbat de Lleida per atensar-nos a una de les 15 entitats que formen la xarxa d'acció caritativa i social de la nostra diòcesi. En aquesta ocasió volem conèixer què és el COF, el Centre d'Orientació Familiar. I perquè ens en parlin, hem convidat als nostres estudis a l'Angelina Prenafeta, que n'és la directora. Benvinguda, Angelina.
Gràcies.
Tinc entès que fa poc temps que ets recient en el càrrec, no?
Estic prenent contacte amb totes aquestes activitats, sí.
Molt bé, que havia substituït a la Montse Azquerda, que segueix al capdavant de la Pastoral de Salut.
Exactament.
I també ens acompanya la Lourdes Gilgado, que és la secretària i treballadora social del COF. Benvinguda també, Lourdes.
Gràcies, benvinguda. Educadora social.
Educadora social, perdó. Abans de res, crec que hauríem de centrar potser els nostres oïdors i explicar-los què és el COF.
Doncs mira, el COF és una fundació que data de l'any 2002, pertany a la Universitat de Lleida, i té com a objectiu, doncs, assessorar, acompanyar a totes les persones que estan en necessitat, a les famílies, relacions, pares, fills, totes les dificultats que sorgeixen. I llavors, doncs, segons el tipus de problema que presentin, llavors, doncs, són orientades vers els diferents voluntaris com, en els àmbits diferents.
Com va néixer exactament aquest centre, aquesta fundació? Com el seu embrió?
Això, molt més bé la Lourdes, que té l'experiència.
Lourdes, endavant.
El COF va néixer des de dintre de la Delegació de Família i Vida, que és una delegació de la diòcesi. Es van veure que era tal el número de casos de gent que patia i que no podien absorbir des de la mateixa delegació perquè no era la missió de donar solució a certs problemes, que va néixer així.
I per què es va haver la necessitat de, diguéssim, de generar aquest servei en aquest temps on sembla ser que ja hi ha tants serveis
sí,
a la nostra societat?
Als finals ja dels anys 90, el 98, 99, quan encara estava el bisbe Ciuraneta aquí a Lleida, pues, bueno, es van plantejar de fer alguna cosa, no? Alguna cosa perquè molta gent i moltes parelles, sobretot les dones, acudien als mossens a les esglésies. I, clar, no donaven a l'abast de tot el que allò podia abarcar. I va ser quan vam pensar, i per què no ho fem, i per què sí, i per què no? I, bueno, i al final va sorgir la idea, la vam plasmar en una fundació, i així va ser com va començar, ja després dels passos legals, els estatuts i tal, des del 2000 al 2002.
O sigui, d'alguna manera és el bisbe Ciuraneta qui engega la tasca del
cop. El bisbe Ciuraneta, mossèn Pardel, la gent que en aquell moment estava al voltant de mossèn Pardel, que els ajudaven com especialistes i tal. El que passa que encara, pues, encara que ja tenien gent, no li posaven nom com a COF.
Inicialment parlaves de que depenia de la Delegació de Família i Vida i que arriba un moment en el qual, diguéssim, es veu la necessitat d'independitzar-se o de separar-se. Com va anar això?
El COF és com un embrió que va sorgir d'allà. Però era tal el... Bueno, pues, tal vegada el caos, per dir-lo així, que es muntava en el mateix local on es rebien tant les parelles que es formaven per matrimoni com els casos de que anaven ja amb molt patiment, que van pensar, no podem atendre a tots dos al mateix local els mateixos dies a la mateixa hora. I és aleshores que es va com derivar una mica i van començar al piso que tenia la parròquia de Sant Jaume i l'alcalde Pujol.
O sigui, eren problemàtiques completament diferents i naturalment era difícil que comulguessin amb el mateix espai. Ja que parlem de problemes, expliquen quin tipus de problemàtiques tracteu des del COF.
Tota la problemàtica que pugui presentar una persona, sigui home, dona, jove... Els nens no els atenem perquè ja n'hi ha una xarxa pública que al ser menors ja els atene, no? Però tot el que afecta a la persona que repercuti en la parella i en la família.
Les famílies aconsegueixen aportar a la persona?
La majoria de les vegades no. Si ve l'àvia, per exemple, ara que n'hi ha molts problemes de separacions, revisions de custòdies i coses d'aquestes, igual ve l'àvia o la tieta o la mare a queixar-se i ve amb el menor o amb el jove, però normalment els joves i els menors no hi parlen. No, els no pateixen els mateixos problemes o no ho veuen en la realitat que ho veuen la persona més madura. És per això que tal vegada pensem que no és a tant sent tant.
Què teniu més? Homes o dones? Teniu comptabilitzat això?
Tenim de tot, però més dones que homes. Les dones lo expressen més, lo verbalitzen més i lo exterioritzen més que els homes.
Els homes els hi costa explicar
les coses? Els homes, perdó, costa més que expliquin que tenen un problema. Ja se solucionarà. Les dones són més realistes en general.
I dins del perfil de nacionalitats ja predomina el, diguéssim, més del país, més immigrants o...
No, normalment són més del país. En la crisi sí que s'ha aguditzat una mica i del curs passat i aquest en concret igual hem atès a un 2%, 3%. D'immigrants, però no és la majoria.
Sí, majoritàriament.
La majoria és del país espanyol, català...
I quina mitjana d'edat acostuma a tenir aquest usuari que troca les portes del COF?
Més ben madura. Entre 30 i 60, depèn. però més ben madura.
Alguna condició social concreta o de diferent tipologia?
De diferent tipologia. Això sí que no s'estandaritza, no?
És igual que diguéssim que tinguin una posició, diguéssim, potent.
Hi ha gent molt ben situada, amb treballs especialitzats i tal, que tenen problemes amb els fills i que no saben què fer.
Parlaves de que la crisi ha accentuat l'afluència de persones al COF?
Sí, això sí. Sobretot gent que no pot pagar un pis, que això ja a lo millor seria més al risc i més a la xarxa de Càritas i tal, no? Però que no tenen ni pel pis, no poden pagar la hipoteca, no poden pagar les despeses de llum, aigua, gas, tot això. I molta gent pues, que s'ha quedat en paro. La majoria dels immigrants que han vingut és perquè han perdut la feina.
I també la gent que té un agobio tan gran que llavors necessiten ajuda psicològica i no poden pagar-se un psicòleg. I llavors també oferim aquest servei d'escolta, que és importantíssim, poder escoltar la persona que pugui expressar-se i saps que és tot gratuït, absolutament gratuït. I realment la persona sent que te l'escoltes perquè ella mereix això, que el valor és ella. Això, aquest sol fet, ja la fa sentir-se millor.
Quants casos, de mitjana, més o menys, acostumeu a tractar al cap de l'any o del curs?
50, 60, 70, depèn.
I hi ha un increment? Noteu vosaltres que s'ha anat creixent o s'està estandarditzant?
No, més o menys, manté més o menys. Tal vegada el primer any que jo vaig començar a treballar aquí al COF, sí que van comptabilitzar 72 casos, però després va baixar una mica, va començar el curs següent una mica més, i aquest any fins ara portem uns 50, 53, depèn.
Seguim una via, una mica, diguéssim, de com arriba la gent, com us arriba la gent a trucar a la porta, per quines vies, per quins canals us arriba. Hi ha propaganda, hi ha una publicitat al carrer, per coneguts, per...
Sí, mira, aquí hi ha aquests fulletons, que això ara mirarem doncs, de fer-ho arribar a les parròquies, oferir-ho, i a l'arxiprestat també, doncs perquè la gent sàpigui que hi ha aquest servei, i aquí ja explica el que és i qui som, que som un equip de persones format per professionals, també voluntaris, molts voluntaris, i que, de fet, inclouen tots els àmbits, la medicina, l'infermeria, la psicologia, l'advocacia, i hi ha gent que no es pot pagar un advocat. Llavors, doncs, normalment venen al centre, aquí, al Blondel, i llavors ella, que és la secretària, acull. Llavors ho parlem un dia a la setmana, ens trobem, i a veure aquesta persona cap on es pot orientar o què es pot fer per ella, no?
Sí, una mica era... Voldria que m'expliquéssiu això. Digo, quan una persona truca a la porta, quin seguiment se fa? Quin protocol s'estableix?
Més que trucar a la porta, a veure, nosaltres vam començar amb aquests fulletons que estan repartits per diversos estaments, parròquies, a l'IREL, i on la gent ho veu. Funciona molt el boca a boca. Jo he anat, igual te va bé, passa tu. A la porta em sembla que no ha picat més que un cas i eren testimonis de Jehovà per, bueno, pues per escoltar-les i per proselitisme, no? I truquen per telèfon, contactant per allà, quedem, donem dia, hora, perquè no es pisotegen uns d'altres, i, bueno, per la web també, correu electrònic, els mitjans més corrents actuals.
Llavors els rebeu,
entonces,
els escolteu.
Aleshores, quan ja tenen dia i hora, arriben al COF, a la seu que està a Blondel 11, tercer pis, i se'ls acolleix pues, el millor possible.
O sigui, se'ls escolta
ja
i llavors...
Ja se sap més o menys qui és, no? Si és un home, si és una dona, si en aquell moment n'hi ha gent que per telèfon te vol contar ja la seva història o la seva problemàtica. Això ho tallem una mica perquè tinguin un espai digne on ho puguin fer, perquè per telèfon només sents una veu. Quan parles amb la persona, veus a la persona. Se les pot oferir un te, un cafè, sí, els mocadors per plorar, tot el que sigui necessari.
Suposo que es desofeguen molt moment, quan arriben desesperats.
Molt, no? Molt. I a més, sí, venen molt tancats mentalment.
Qui formeu el COF? Heu dit que sou voluntaris. Quants voluntaris sou? De quina mena, diguéssim, de professions? Es parlàveu d'advocats, de psicòlegs?
Sí. Educadora social, també pedagogia, teologia...
Tot és voluntari.
I acompanyament espiritual, tot voluntari. Tot voluntari.
I com arriben? Hem parlat de com arriben els usuaris, els futurs usuaris del CAF. Com arriben els voluntaris? Com es recluten els voluntaris del CAF?
Pues, escolta, tu vols ser voluntari? Mira, ens faria falta una persona del teu perfil, sobretot ara si estàs jubilat i tal, o persones que diuen, a mi m'agradaria oferir una mica el meu temps perquè mira i tal i qual. És que això no és que...
De fet, així m'ho vau fer a mi.
Sí, oi que sí? No tenim una fitxa de dir, ara truquem aquest, no.
Ja. Ho dic una mica, ho preguntava, perquè suposo que ha de ser una mica difícil, una tasca voluntària i al mateix temps una tasca per atendre casos molt dramàtics.
Sí.
Això, diguéssim, deu cremar molt els voluntaris, estar escoltant sempre una sèrie de situacions, diguéssim, punyents, a vegades tràgiques, no?
Sí, sí, precisament per això vam estar parlant de fer alguna cosa per cuidar els voluntaris, és a dir, tenir contacte amb ells, les dificultats que tenen, que puguin expressar-se i com millorar la seva situació i ajudar-nos en aquest moment. També tenim trobades de voluntaris. Fem un dia, fem una xerrada, prenem contacte, i sí, s'han de cuidar els voluntaris.
És a dir, s'ha de vetllar del vetllador,
sí,
no?
Sí, sí, exactament, exactament.
Abans d'acabar aquesta entrevista, a mi m'agradaria que molt breument m'expliquéssiu què us aporta a vosaltres el ser voluntaris del COF. Com viviu aquest servei d'església?
Jo personalment amb gratitud, perquè penso que és una sort poder... tenir l'oportunitat d'estimar, l'oportunitat d'acollir persones, d'aprendre de les persones, aprendre la solidaritat, i la gent t'ensenya molt. La gent t'ensenya molt. I llavors, per mi, penso que sóc la primera en rebre. No tinc mai la sensació que dono, sinó que comparteixo amb uns germans i que per mi és una gratitud molt gran.
Lourdes?
Jo he d'aclarir que sóc voluntària en molt temps, però jo estic contratada a temps parcial pel bisbat, el COF, bueno, pel COF. I aleshores, encara que faci molt més d'hores, és, no sé, el servei d'atendre a la gent, de donar-les una acollida que no s'esperen, per mi, a mi m'ha sorprès a mi mateixa, de veure que ho podia fer i ho puc oferir. Ho puc oferir, encara que jo sigui una treballadora del COF, les hores que jo ofereixo ja no són les que treballo. I el que jo ofereixo no és el meu treball, és la meva persona, també. I això a mi m'ha omplert molt.
Lourdes, Angelina, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i no tenim temps per a més.
Gràcies.
I a vosaltres, amics, fins la propera setmana. I ara us deixem amb l'agenda. Cadena interdiocesana de pregària per les vocacions.
Cada any, durant el mes de novembre, les diòcesis amb seu a Catalunya realitzen una cadena de pregària per les vocacions. Aquesta cadena, a forma de relleu, permet que la nostra pregària per les vocacions sigui constant. A la diòcesi de Lleida ens correspon els dies 3, 13 i 23 de novembre. Així doncs, aquest dilluns, dia 3, serà el nostre primer dia de pregària.
Celebració del Beat Pare Palau.
El divendres, dia 7 de novembre, al Santuari de Santa Teresina de Lleida tindrà lloc una eucaristia en commemoració del Beat Pare Palau. Serà a 6:45 de la tarda. Així mateix, el diumenge, dia 9, a les 12 del migdia, en tindrà una altra a l'ermita de Butsènit.
El nostre company, Salvador Escudé, ens presenta i recita la poesia del mes.
Tots Sants és la festa dels sants desconeguts, de la santedat anònima que trobem tan sovint al món i que tan poc és publicitada. Enguany voldríem recordar els cristians perseguits en alguns països i que paguen amb la mort o l'exili la fidelitat a l'Evangeli. Llegirem uns fragments del poema La missa dels proscrits, del poeta i sacerdot Camille Geis, escrit el 1936. Potser, encara que canviant detalls i llenguatge, en alguns llocs del món diuen la missa així. La missa dels proscrits, de Camille Geis. Sabeu aquella missa que dèiem a l'alcova amb una olor de casa i amb un perfum de roba? Que dèiem en veu baixa i amb el balcó tancat? L'antiga calaixera feia d'altar sagrat un crucifix, dos iris, dos rams, un petit llibre. Dintre l'austera alcova, fins al silenci, vibre. El pa del sacrifici té un aire primitiu, pa lís amb una flaire de banda i de caliu. El plat millor de casa fa ofici de patena, per fer de canadelles hi ha vasos a balquena. De calç en fa la copa de lluminós cristall. Tots ens mirem en ella, talment com un mirall. Bon Déu, altra vegada, cop i recop, Senyor, sou perseguit pels homes, talment un malfactor. Al lluny, carrers i places ressonen de revolta. A la petita alcova, tremolor lleu envolta la fe silenciosa de quatre o cinc creients que preguen entre runes de temples i convents, perquè colgada en cendres, altra vegada arreli i tregui lluc l'eterna llavor de l'Evangeli.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'essencial és invisible als ulls. Aquesta coneguda afirmació de Saint-Exupéry és una crida a mirar cap a dins, a veure la llum i la bellesa amagada en tants cors. Quan jutgem per aparences i superficialment, vivim amb ansietat i fàcilment perdem la pau. Però Jesús parlava de el vostre pare que veu en allò amagat. La mirada del Senyor de la vida és profunda. I en aquests dies que fem memòria de manera especial dels nostres avantpassats, cal tenir-ho present. Són celebracions, sobretot, d'agraïment, veient com un regal la vida de tots aquells germans i germanes nostres que ja han arribat a la casa del Pare. Hi ha moltes persones que viuen inquietes i obsessionades pel futur, com aquells que preguntaven a Jesús, «Mestre, quan passarà tot això? I quin serà el senyal que està per succeir?» Però és millor anar construït el present de manera responsable i fiant-nos del ressuscitat, que ens diu que a Déu li interessa tot allò que nosaltres vivim, fins allò més insignificant. No es perdrà ni un sol dels vostres cabells. El mateix Jesús ens ensenya a donar un salt de confiança quan sembla que Déu s'amaga, que està absent o que no existeix. És bo aprendre a confiar i abandonar-nos a les seves mans. Déu ens coneix millor que ningú i sempre traurà el millor de cada situació. Ens donarà el seu esperit i serà amb nosaltres i dinamitzarà el nostre caminar. L'Apocalipsi, abans de desenvolupar-se en una visió grandiosa del que ha d'arribar, comença així. Jo, Joan, he vist... I el conjunt d'aquest llibre de la Bíblia mostra que tot s'acaba en un cant triomfal en honor de Déu i d'aquell que ha vençut la mort, l'anyell immolat, dempeus, ressuscitat, enmig d'un poble també dempeus. Així es revela el futur vers el qual caminem. És veritat que ens envolta un ambient de poca alegria i esperança. El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de consum, és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la recerca malaltissa de plaers superficials, de la consciència aïllada. Els creients també corren aquest risc cert i permanent. Molts hi cauen i es converteixen en éssers ressentits, queixosos, sense vida. Aquesta no és l'opció d'una vida digna i plena. Aquest no és el desig de Déu per a nosaltres. Aquesta no és la vida de l'Esperit que brolla del cor de Crist ressuscitat. Són paraules de l'Evangeli Gaudium del Papa Francesc. Però Jesús demanava també perseverar i deia: amb la vostra perseverança salvareu la vida. Es tracta de perseverar en allò important, en l'amor, en la generositat, en l'escolta de la paraula. Déu vol que ens mantinguem ferms, com Maria al peu de la creu. I l'única solució és renovar el retrobament personal amb Jesucrist, o almenys prendre la decisió de deixar-se trobar per ell, d'intentar-ho cada dia sense parar. Ell ens permet aixecar el cap i tornar a començar. No fugim de la resurrecció de Jesús, no ens declarem mai morts, passi el que passi. Que res no pugui més que la seva vida que ens llança cap endavant. També són paraules del Papa. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Bé, amics, hem arribat a la fi del programa i esperem que aquesta realitat que viu i que conviu el COF a la nostra societat lleidatana us hagi estat del vostre grat i us hagi estat útil. Que sapigueu que existeixen serveis i entitats dintre del nostre bisbat que vellen per la resta dels nostres congèneres.
Debat a bata. El Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots i fins la setmana vinent, amics.
Ràdio Estel.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor, sou compassiu i benigne. Escolteu, Senyor, escolteu i responeu-me, que sóc un pobre desvalgut. Guardeu la meva vida, que sóc un fidel vostre. Salveu el vostre servent, que en vos confia.
Sou el meu Déu, compadiu-me, Senyor, que tot el dia clamo a vos. Doneu aquest goig al vostre servent, a vos elevo la meva ànima.
Vos, Senyor, sou indulgent i bon.